L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Els meus amics fumen vaper. Si de festa vas notar l'oloreta o els veus cada dos per tres que en tenen accés. Jo, per exemple, no n'he provat mai, ni fumar. És una cosa que estic totalment en contra, no puc. És una cosa que no m'agrada gens. I sempre em diuen, prova, i jo, no vull. A sobre és que m'inciten, i jo és que no vull. I sempre els diré el mateix, no vull provar, i és trist. Escolta, no és gaire millor que el tabac, i és més, el fet que l'utilitzis més encara el farà pitjor a llarg termini que el tabac.
Jo crec que entre els joves ja et dic, en ambients a més de festa, i això és molt comú.
Jo crec que la gent no és gens conscient, però normalment també per al gust. És com que el tabac no té bon gust, llavors la gent ja no s'incita tant, però el vapor té gust al watermelon ice, que és com de síndria o de gustos així com bons, i és com que la gent el crida més, perquè diuen, uah, té superbon gust, no sé què, i la gent se sent molt guai quan fuma vapor.
Que moltes vegades tu, com a persona, no vols provar-ho, però és la pressió social i els teus amics qui t'inciten a fer-ho, però també pertany doncs, al grup i a la societat.
Tastar, al final, és una cosa, provar, som humans, tenim curiositat, val, està bé provar-ho, però d'aquí, vigila que no t'enganxis, vigila que no es torni rutina, l'accés és perillós.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Sier, la Rita, la Laura i el Roger de la tertúlia de Joves Pro. Està de moda vapejar entre els joves, així ho constaten les dades de vapeixin dels adolescents, que diuen que més de la meitat ho ha provat alguna vegada i un 10,5% ho consumeixen de forma regular, 9 vegades més que la mitjana global i 4 punts més respecte al 2024. I atenció perquè l'edat mitjana d'inici és de tan sols 12 anys. Però quines són les conseqüències de vapejar entre els adolescents? Per parlar-ne ens acompanyen...
El doctor Sergio Morchon, metge especialista en medicina preventiva i coordinador de la unitat de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. La doctora Sílvia Mondón, psiquiatra especialitzada en les addiccions de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona i coordinadora de l'Hospital de Dia d'Addiccions. Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i Laia Gasa, tècnica de promoció de la salut de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar aquestes conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. No en diuen fumar, diuen vapejar, perquè no expiren fum, sinó vapor d'aigua barrejat amb essències, de gustos tan atractius com maduixa, vainilla o xocolata. Vapejar és cool entre els més joves, però s'ha qualificat ja de preocupant per l'OMS. Vapejar pot semblar inofensiu perquè emet vapor en lloc de fum amb sabors dolços i afruitats que camuflen l'olor amarga de la nicotina. Però també alliberen aquesta substància addictiva que pot afectar el cervell en desenvolupament dels joves. Però a més, segons diversos estudis, els joves que vapegen tindrien fins a 3 vegades més probabilitats d'iniciar-se en el consum del tabac convencional o d'altres substàncies com la marihuana o l'alcohol. Més de la meitat dels adolescents ho han provat alguna vegada, ho dèiem en començar. Segons un estudi europeu, un de cada 4 joves d'entre 15 a 18 anys vapeja regularment. I el meu fill, ja us ho deia abans, just abans de començar, de 14, explica que hi ha força alumnats que se'n vanten de vapejar, és a dir, que està de moda, que és cool, i al voltant del seu centre és fàcil trobar joves vapejant. Benvinguts tots, Sergio, Sílvia, Josep Maria Suelves. Dèiem per començar que la mitjana d'inici és tan sols de 12 anys, no? I diríem que, per tant, està prou normalitzat. Ara s'ha posat de moda, això, no? I, a més, vapejar seria, doncs, la porta d'entrada al tabaquisme, no? Sembla ser, doctor?
Doncs sí. Jo fa uns quants anys, quan va començar a veure's el fenomen del vapor, jo no m'ho creia que seria la porta d'entrada al tabaquisme, sincerament, i em vaig equivocar completament, perquè sí que és veritat. Jo pensava que teníem aquesta sensació de que el es començava a fumar per semblar una mica més gran, per tota aquesta ideologia, no, del Marlboro Country o tal, no sé.
Del malote i del rebel,
exacte.
No?
I jo crec que la societat ha canviat de tal manera que ara això no és cool. El que és cool és el watermelon, no sé què, i els aparells amb brillis, no?
I els pares, doctora, són poc coneixedors que els nostres... Jo he preguntat al meu entorn, tu saps què, si vapejar, què implica o no implica, i no en tenim ni idea, no? És a dir, hi ha un desconeixement de què implica que els nostres fills vapegin, ni que sigui tontejant aquestes edats de l'adolescència.
Sí, sí, parlàvem dels adolescents que estan en aquest moment, no? Estava molt bé el tall que heu passat, no? Perquè sortia el tema de la pressió de grup, no? L'adolescent necessita els seus iguals i fer coses diferents. Igual els pares fumen, ara hi ha aquesta cosa del vapejar, que entre parèntesi, no sé si estaràs d'acord, no? Llegir algun article, no? Que al final, utilitzant aquestes paraules, no? Com vapejar i vapejador, estem una mica blanquejant i fent una mica ajudant a la indústria en algú que al final són cigarretes electròniques cada vegada més sofisticades, però al final són cigarretes. I també dèiem que hi ha molta desinformació en els adolescents i en els pares, perquè, clar, hi ha un màrqueting molt ben fet, eh? I hi ha tot aquest tema dels gustos, que, no? I tan guai i tan cool que fa que ens equivoquem i que pensem que són bons i que són guais i que no passa res. I deies que t'havia cridat l'atenció l'edat d'inici, no? Llavors jo et deia, ja, però és que l'edat d'inici de fumar també està entre 11 a 12, 13. I el Sergio deia, no? Jo m'havia quedat... Estava oberta a la idea quan va sortir tot el tema de les cigarretes electròniques. I potser, no, sobretot des del Regne Unit va arribar molt, potser serà per fer reducció de dany. I vam dir, bueno, estiguem oberts perquè veiem persones grans fumadores, no, diem recalcitrants que ja no saps què fer, no? I ara els estudis ens estan dient en els adolescents que és la porta d'entrada per fumar i s'acaben passant, ara hi ha una corrent que s'acaben passant el tabac perquè s'ha com polaritzat una mica els joves, no? I una cosa és ser cool i bonic. Si mirem les noves cigarretes electròniques, clar, el Blues, l'Aico, són una monada, no? I llavors també ara hi ha una corrent de joves que està directament tornant a fumar tabac i hi ha molt el consum dual.
Se li ha dit com una llaminadura, una joguina, no? Clar, atractiu. I jo buscava i vaig trobar que el diari Esport sortia del novembre del 2025. Lamine Yamal ha començat a vapejar amb certa freqüència, un hàbit que preocupa seriosament la directiva i el cos tècnic. Com s'explica? Hem dit algunes coses, ja, que això s'hagi convertit en una moda. I, a més, clar, la transcendència de referents com aquests, que no ho sabem si això és cert. S'ha publicat. Però que puguin veure que algú que és un ídol per a ells ho està fent, no?
Clar, això es va veure des de fa també molt temps amb tot amb el tema influencers, etc, que són els primers que van encoratjar els joves perquè comencin a utilitzar aquest tipus de dispositius, no? Òbviament, a veure, els joves també abans també fumaven des de molt petit, com dèiem, no? El gran problema és que estem, com tu dius, no? És una llaminadura, estem blanquejant, com tu deies també abans, tot el problema, no? Perquè sempre una persona adolescent el perill del tabac ho té generalment molt lluny, no? O sigui, no, els que es moren del tema del tabac són els vells, jo no, no? Mm. I si a més li traiem tota aquesta importància que té el tabac com sí i el rebaixem a la mida d'una llaminadura, doncs no tenen cap problema en iniciar un consum d'aquests, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
He operat pacients que eren vapejadors habituals. En recordo una a Egipte, jove, amb els pulmons molt danyats. El que va impactar més és que ni tan sols portava molts anys fent-ho. El dany pot ser seriós, fins i tot a curt termini. Diego González, especialista en cirurgia toràcica a l'Hospital Quirón Salut a La Corunya.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio, les conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sovint els adolescents tenen la creença que vapejar fa menys mal, no? Què porta vapejar? Si és innocu o no innocu, depèn de què porta, si porta nicotina, no en porta. També hi ha casos que ho fan amb cànnabis. Situem-nos. Per què ens ha de preocupar això? Quines són les conseqüències? A nivell físic, a nivell psicològic, què ens diríeu?
Bé, a veure, hem de... hi ha molta desinformació sobre el tema en, el, en dos sentits, no? Hi ha gent que pensa que vapejar no té absolutament cap problema, encara que sigui amb nicotina, i altra gent que diu que és pitjor inclús que fumar, i ni és una cosa ni l'altra. En principi, si analitzem les substàncies que aporta el vapejador, veiem que hi ha substàncies com el monòxid de carboni que podem trobar 1000 vegades menys al vapejador que el tabac. Això vol dir que totes les malalties cardiovasculars que provoca el tabac, segurament el vapejador ho provocaran amb 1000 vegades menys. Però això no vol dir que és un risc zero, no? També hi ha altres substàncies que poden provocar malalties greus a nivell, per exemple, de càncer, etc., que també estan una quantitat bastant inferior. Segurament, si el vapejador o les substàncies que porta el vapejador siguin una substància farmacològica, farmacèutica i no un producte derivat del tabac, la regulació seria diferent i segurament no trobaríem aquestes substàncies inclús en molt millor, menor quantitat. Però el tema és que no és així. Llavors, hem de dir que el vapejador és millor que el tabac? Podríem dir que és menys mal. Però si en parlem d'un fumador important que canvia el vapejador, que ja després veuríem si això podria fer-ho o no, sortiríem guanyant. Però si estem parlant d'un jove que no fuma a començar a l'ús d'una substància com aquesta, doncs sí o sí estem perjudicant.
A nivell psicològic, quines són les conseqüències?
Puc matisar?
I tant, i tant que sí.
No, pensava que necessitem més temps per poder analitzar millor les dades. El que diria de manera contundent és que no és innocu fumar, vapejar cigarretes electròniques, i ja s'han descrit malalties. Hi havia un exemple ara que el metge company ho explicava, però, per exemple, s'ha descrit una malaltia, no? Una crònica que es diu Evalis, amb una afectació pulmonar directament relacionada amb les cigarretes. És veritat, tot el tema de la regulació, que està molt mal regulat, i sí que hi ha estudis independents que ens diuen que hi ha, per exemple, hi ha níquel, hi ha cadmi, i hi ha tota una sèrie de substàncies que ja se sap que tenen afectacions, fins i tot amb vapejadors que no tinguin nicotina. Vull dir que ara ja comencen a haver molts estudis, per tant, no, jo crec que no ho hauríem de recomanar mai ni com a reducció de danys, com deia el Sergio, no? Perquè que són joves que no estan fumant, no estan vapejant, si comencen no anem gens bé. A més, també se sap que és una porta d'entrada no només al tabac, sinó estar més a prop, i ho has dit, de començar a consumir altres tòxics, no? Per la mateixa via d'administració, cànnabis o altres coses, o per una altra
què
via
d'administració. Què vol dir altres coses?
Qualsevol altre tòxic, cocaïna, amfetamines... Ja se sap per estudis que el tema de fumar pot posar més a prop als joves. I a nivell psicològic em demanava.
Sí, sí, perquè jo, permeteu-me, però me'n recordava que de petita els Reis et portaven, us en recordeu, sí, els tabacs, sí, de xocolata? Que llavors tu feies com els grans i menjaves la xocolata, és a dir, que hi ha hàbits que els pots agafar de ben jove, no?
Bueno, és una manera... Clar, el tabac o l'alcohol el tenim tan normalitzat i tan integrat, fins i tot culturalment, a la nostra societat, que aquest és un dels altres temes. Ara les cigarretes estan prohibides, però no està prohibit de moment, encara que està en fase, no?, que en determinats supermercats venguin vapejadors sense nicotina, i a més els posen a la sortida novament a la caixa, i vaig preguntar com és que teniu això aquí. Diu, és que si ho posem a un altre lloc ens ho roben. Vull dir que hem transformat les cigarretes, que al final és veritat que emulaven una cigarreta, però eren inofensives perquè el paper treies i menjaves la xocolata, i en canvi no és gens innocu. I a nivell psicològic o fisiològic, jo diria, també ja s'ha dit o s'ha insinuat que, clar, la nicotina és una droga, i és una droga molt potent. De fet, el seu funcionament en té molts símils amb l'heroïna, ara diu, mare meva, però a l'hora de com funciona, del ràpid que va fer tolerància, del poder-se enganxar, i és. Per tant, aquesta nicotina va en el que es diu el centre de recompensa del cervell, igual que els altres tòxics, no? I això enganxa doncs, molt ràpid, i la nicotina és un estimulant, a més a més.
Josep Maria Sualba, psicòleg clínic, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ens ha estat escoltant. Ara ja hem dit quin és el problema, que és el que conté vapejar. Hi ha preocupació per part del Departament de Salut davant d'aquesta moda de vapejar entre els joves?
Hi ha preocupació, naturalment, bon dia, i naturalment moltes accions realitzades i altres a realitzar en el futur per efectivament fer front a aquest problema que ja ho és.
Hi ha una normativa que regula, vostè deia en una entrevista, qualsevol producte que imita el consum del tabac està prohibit des del 2005, no? Llavors la pregunta és, com pot ser que aquests joves puguin accedir a això quan en teoria això està prohibit, no? Que la normativa protegeix, no protegeix, què falta?
Les normes ens protegeixen sempre que puguem fer-les complir amb totes les garanties, no? I això que passa per les cigarretes electròniques passa també pel tabac o per les begudes alcohòliques, que en principi les normes que tenim prohibeixen que se subministrin a menors, però malauradament hi ha persones que incompleixen la normativa proporcionant aquests productes a menors, o menors que troben la manera de saltar-se la norma, doncs accedint-hi a través d'un company més gran o el que sigui. No? Igual que les lleis no han aconseguit fer impossible que un menor de 18 anys consumeixi begudes alcohòliques quan té prohibida la seva venda, o que no han fet impossible fins avui encara, doncs, que els menors comencin a iniciar-se amb el consum de tabac doncs abans de complir els 18 anys, que és el que passava fins ara i malauradament continua passant, doncs les normes no són suficients per aconseguir que els menors de 18 anys no puguin accedir a aquests productes. I és evident, jo crec que agafant-me amb una de les qüestions que comentava fa uns instants la Sílvia, que la multiplicitat de punts de venda fa aquest control molt més difícil, no? Amb el tabac, doncs ens hem dotat d'instruments que limiten la seva venda en uns establiments en concret i, per tant, fan més fàcil vigilar el compliment d'aquesta prohibició de venda a menors. Amb les cigarretes electròniques, avui no tenim normes que determinin que la seva venda només està permesa en un tipus d'establiments i, per tant, podem trobar cigarretes electròniques en botigues especialitzades, però amb estancs, i també les podem trobar a supermercats o altres o basars o qualsevol tipus d'establiment.
Tenim entès que en alguns països europeus, com Bèlgica o Alemanya, ja s'està endurint aquest control del vapeig. Com penseu, des de l'administració, que s'hauria de fer aquesta regulació, aquesta limitació de vapejadors entre els adolescents, no?
No és només assegurar el compliment de la prohibició de la venda, és també modificar les característiques d'aquests productes perquè deixin de ser tan atractius als adolescents. Abans parlàvem de l'adolescència com una etapa de la vida amb la qual hi ha més interès en provar coses noves o hi ha més interès en reproduir comportaments que mentre eren petits ens estaven prohibits, però és evident també que, com abans va passar amb el tabac convencional, doncs els fabricants d'aquests productes els dissenyen pensant específicament en ser més atractius als adolescents. Regular el contingut de nicotina que tenen aquests productes és una mesura molt efectiva que afortunadament a Europa tenim implantada, però no en altres llocs del món, i que fa que almenys hi hagi una concentració màxima de nicotina que no es pugui superar. La nicotina té aquest poder addictiu tan important del que parlava la doctora Mondan, la Sílvia, fa uns instants, no? Però amb les cigarretes electròniques trobem aromes i sabors que sabem que els fan especialment atractius als més joves i que, per exemple, en el cas del tabac, hem prohibit des de fa anys. Avui no es pot comercialitzar a la Unió Europea una cigarreta que tingués sabor a síndria, com no es poden comercialitzar cigarretes mentolades, però, en canvi, aquests productes amb nicotina, les cigarretes electròniques, no s'estan dotades d'aromes, que alimenten aquesta confusió entre un producte que representa una amenaça per la salut i una llaminadura que no l'hauria de representar, no?
Clar, jo em pregunto quina responsabilitat tindrien les empreses, perquè si tenim en compte que les dades diuen que ha baixat l'índex, si més no en els joves, de consum de tabac tradicional, però està pujant el dels vapejadors, diríem que aquestes empreses han trobat una escletxa per guanyar diners, no? És un mercat en el que, perquè vostè ens deia, potser s'hauria de limitar que siguin tan atractives. Clar, ells ja fan campanyes perquè realment sí que siguin atractives i arribin als joves, no? Llavors, quina responsabilitat tindrien les empreses i l'administració a l'hora de dir a les empreses potser no ho feu tan bé perquè no sigui tan atractiu, no?
Tota. A veure, en principi la indústria de les cigarretes electròniques, que avui majoritàriament és la mateixa indústria que treu al mercat productes del tabac, són les mateixes multinacionals tabaqueres les que estan a darrere de la promoció de la majoria dels productes que tenen més èxit quan parlem de cigarretes electròniques o d'altres productes amb nicotina, continuen fent el mateix que porten un segle fent, i és combatent qualsevol política de prevenció i control, blanquejant els seus productes. Va passar amb el tabac, eh? Si mirem una mica enrere, doncs veurem que durant el segle XX doncs el tabac va industrialitzar la seva fabricació amb les cigarretes i després va començar a jugar a blanquejar-se, doncs introduint aparents millores per reduir el risc, que només els blanquejaven des dels filtres. Les cigarretes no sempre van tenir un filtre com el que tenen avui, introduint a finals del segle XX doncs presentacions de tabac amb més baixa, amb més baix contingut de nicotina, cigarretes light, actualment cigarretes que no s'encenen sinó que s'escalfen, per alimentar la quimera d'un tabac que puguem consumir amb seguretat. I amb aquesta mateixa mirada, doncs les indústries que promouen aquests productes i que les adrecen, com ja feien amb el tabac, els més joves, és un negoci assegurat, si un s'enganxa a la nicotina en l'adolescència, doncs tindrem un client assegurat durant dècades fins que aquesta persona decideixi abandonar la seva addicció o emmalalteixi i abandoni el consum per aquesta causa, doncs les mateixes estratègies s'han traslladat amb aquestes cigarretes electròniques.
En tot cas, és preocupant, i el que ens agradaria saber és, tenint en compte que ja l'administració té aquesta preocupació, és quines campanyes s'estan fent per frenar aquesta moda de vapejar entre els joves, no? Si s'està col·laborant, per exemple, amb el Departament d'Educació perquè arribi aquest missatge de conscienciar de quins són els riscos, no? Què s'està fent?
S'està avançant amb la regulació. Des de l'any 2014 fins aquí hi ha hagut avenços no derivats directament de l'acció d'administració, sinó dels poders polítics, que han promogut lleis que han fet possible un major control sobre la venda d'aquests productes, que és encara insuficient i que ha de continuar avançant. I, efectivament, amb educació i amb altres departaments i des del propi Departament de Salut hem elaborat materials educatius i donem suport al desenvolupament de programes d'educació per la prevenció del tabaquisme i del consum d'altres productes amb nicotina a casa nostra. Per exemple, una d'aquestes actuacions és un programa educatiu que gestionem des de fa molts anys, que es diu Classe sense fum, i que, entre altres coses, ha anat incorporant al llarg dels anys nous continguts, noves unitats didàctiques, que se centren justament en donar a conèixer als adolescents, els principals protagonistes d'aquesta història, doncs els riscos associats al seu ús i també altres implicacions, per exemple, sobre el medi ambient o sobre la pèrdua de llibertat individual que suposa entrar a consumir productes fortament addictius com aquests que estem parlant, no?
Doncs Josep Maria Sualbes, moltes gràcies per haver col·laborat a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Puc anar a casa de les meves amigues?
El 80% dels nens entre 14 i 18 anys que utilitzen un vàper acabaran sent fumadors de cigarretes convencionals perquè s'enganxen a la nicotina. Joan Lozano.
Sentim un fragment també del gran paper auge i caiguda del Juul, l'invent d'un dispositiu per alliberar nicotina sense combustió que els va fer milionaris amb una campanya molt agressiva destinada als joves, molt d'ells menors.
La primera vez que vi un Juul, vi a mi amiga fumando algo y le dije, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Me dijo, es un Juul, ¿lo has probado? Le dije que no. Y ella dijo, venga, pruébalo. Le dije que vale. Soy Chan Samirata y soy de Miami de toda la vida.
Cuando empecé el instituto, no sabía gran cosa sobre los vapeadores. Me daban igual. Pero en cuanto Juul se hizo famoso, daba curiosidad. ¿Un cigarrillo de sabores? Me llamo Ksenia Benes y soy de Nasota, Wisconsin. La primera vez es como un subidón. Alucinas, tu cuerpo se siente distinto. Como que te hormiguea todo. Y es una sensación tan rápida que piensas, espera, quiero volver a sentir eso. Es una sensación difícil de explicar. Mira, tengo el de mango, ¿quieres probarlo? O tengo el azul, el plateado, el dorado. ¡Madre mía! Es genial.
Se convirtió en algo más que hacer con tus amigos. Entrabas al baño durante las clases y había ahí un grupillo de gente pasándose un Juul. Al fin y al cabo estábamos socializando.
Sentim en un altre fragment del gran vapeo les conseqüències per a aquests joves de vapejar.
Había un estanco enfrente de mi colegio, aunque se supone que no podíamos comprar un Juul hasta los 18 años. Pero todos lo compraban allí porque el dueño era simpático y no pedía la documentación. Cuando yo empecé, el sabor a mango era el mejor. Incluso ahora sigo pensando que ese sabor es el mejor. Pero dos meses más tarde, todos se volvieron adictos. Ya no estaba de moda, era una rutina más. Al principio, no sabía ni que el Juul tenía nicotina. No sabía cómo funcionaba hasta que me enganché.
Sucede muy rápido. Ni siquiera te das cuenta de que eres adicto. Estás simplemente acostumbrado a inhalar algo. Pero de repente ya no te encuentras bien. Le das una calada y se te pasa.
No sé cuántísimo dinero me gasté. De hecho, quería dejarlo. A veces lo odiaba tanto que lo tiraba. No quería eso en mi vida. Pero al día siguiente, acababa yendo a comprarme otro.
Me volví muy adicta al vapeo y perdí muchísimas cosas. Yo era gimnasta y recuerdo no tener la suficiente energía para entrenar.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, aquestes conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sentíem, jo us he de dir que a mi el mango m'encanta, si hi hagués una cosa que... No ho sé, és a dir, realment ho estan fent molt atractiu, és un negoci, és un mercat, però que té conseqüències i que encara jo crec que no hem sapigut alertar, no? Aquesta noia deia, vaig haver de deixar de fer esport. És a dir, jo conec entorns esportistes d'adolescents en els que s'està vapejant.
Sí, sí, i abans ha sortit l'exemple de... això que ha sortit del Yamin Yamal i he pensat en la campanya del Johan Cruyff fa molts anys, just en sentit contrari. I ho dic perquè... molt d'acord amb el Josep Maria Suelves, però és veritat que les xarxes i socials i el màrqueting ens aclapara. Pensava ara en la política internacional, no diré noms, però clar, amb el símil de que és veritat que ens crea incredulitat les coses que passen, ens aclaparen i anem una mica a remoc, no? I pensava en tots aquests temes socials, no? Que sempre l'administració, no? Pues va una mica a remolc. I també els clínics, no? Perquè tenim unes percepcions prèvies, unes deformacions, i després ens trobem amb una realitat que va tan ràpida que nosaltres també hem de poder anar ràpids.
Falta encara recerca amb tot això per saber les conseqüències?
Indubtablement, o sigui, parlem dels metalls pesats que portava la cigareta electrònica i quant temps portem vapejant? 15, 20 anys, hi ha malalties que sortiran quan portem 40 anys fent això, no? O sigui, encara no ho sabem. Això és important de notar. I estic d'acord, o sigui, la cosa va tan ràpida que sempre anirem darrere, sobretot a l'indústria, que té molt més recursos per investigar i veure per on va el mercat, no? Però jo crec que estem obligats a intentar acotar sempre, encara que sigui per darrere, no? Però s'ha d'acotar tot això.
Però jo personalment trobo vergonyós que la indústria, amb consciència, s'enfoqui a menors. Jo ho trobo vergonyós. Jo trobo que això no ho hauríem de permetre. Hem parlat del vapeig. Jo us vull introduir una altra modalitat que també l'he vist en l'entorn així adolescent, que és l'esnús blanc, no? El tabac sense fum. Atenció, perquè consumir una de les bossetes de nicotina sintètica equival a fumar 6 cigarros. És una pràctica que va néixer a Suècia, es posa el llavi superior i la geniva, s'ha estès en diversos països d'Europa i ha guanyat força, sobretot aquí, entre els joves. No? Es ven per deixar de fumar i s'han fet reptes virals també a TikTok. Està prohibida la compra pels menors, però es ven online i és accessible. Els joves ho proven i repeteixen, segons diuen alguns estanquers, i n'hi ha també de menta, de maduixa, de llima, de fruites tropicals... Una altra cosa, l'esnús. Sí.
A veure, això també va ser durant molts anys el paradigma de la salut pública important, no? El cas suec es deia, no?, de que els suecs són molt addictes a la nicotina, però molt pocs fumadors perquè un percentatge molt important de la població estava fent ús d'aquest esnús, que no és el mateix que hi ha aquí. O sigui, l'esnús suec és tabac, en realitat, tractat d'una manera especial i, com tu dius, se fica la geniva i allà vas absorbint. I això es veia que reduïa moltes malalties, etc. I quan va sortir el vapejador es va pensar, els britànics sobretot, etc., ostres, si fem el mateix, el mateix procés amb els fumadors nostres, segurament reduirem molt les malalties importants, cardiovasculars, etc. Llavors, per això, en principi, doncs, hi ha algunes polítiques que estan a favor però d'aquest tipus de tabac no cremat, no consumit, però òbviament hi ha altres coses que s'han de tindre en compte, no? L'addicció tan ràpida a nivell sanival de l'absorció de la nicotina és brutal i òbviament les quantitats de nicotina que porten aquests dispositius no té res a veure amb la que estàs acostumat quan ets fumador normal, no?
Però a més es pot fer a qualsevol lloc, a tot arreu, és a dir,
i dissimuladament. Poso dos exemples. La meva filla sanitària va anar a fer un Erasmus Fange a Suècia, no? I li va cridar l'atenció a les companyes de la sala que estaven amb l'esnús. L'esnús, hi ha l'esnús marró, que és tabac, i ara el que es diu esnús blanc, que és les bosses de nicotina. I també aportar un altre exemple. Recentment acabo de veure una persona que mai ha fumat, enganxada a les bosses de nicotina, i clar, com que hi ha tanta quantitat de nicotina, l'equivalència del que fumava era de més de 3 paquets. Brutal, perquè a més, de fet van fer un programa també a la televisió, a més, com que és dissimulat i n'hi ha de tants gustos, doncs aquesta persona, igual que els que van explicar a la televisió, en tenen contínuament i van fent un darrere l'altre, perquè a més tenen uns gustos. Aquesta persona, que és d'aquí, ho demana online i ho vol un determinat gust, amb tot el neguit de demanar-ho, de que arribi, i amb tot el que implica tot això, sí, tremendo.
Fixeu-vos que estem parlant constantment dels gustos i de tot això. Abans, al tabac, hi havia una autolimitació important, que era dolentíssim. O sigui, qualsevol fumador tu li preguntes i els primers cigarros eren dolentíssims. I tenies un esforç per acabar enganxant-te. I amb això, el primer, amb la cigarreta electrònica, sabe a mango, és perfecto. Ostres, doncs jo crec que el primer que hem de regular és això, són els gustos. Hi ha països on això està superregulat, a Austràlia, per exemple, no hi ha gustos, hi ha nicotina tal, i a més es venen a farmàcies, i va sota prescripció, per coses molt concretes que sí que podíem parlar. Però pels joves hauria d'estar completament restringit i que no sigui tan atractiu, a part del preu, no? Que sempre ha sigut una de les primeres regulacions que es fan.
Sí, es planteja que s'hauria de pujar el preu perquè no hi puguin accedir, que seria una mesura dissuasòria, no?
Sí, però és que també amb el tabac i continuem sent l'estanc d'Europa, perquè continuem sent uns dels països d'Europa amb el preu del tabac més baix, no? I això...
També hi ha molts interessos, no?
Clar.
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents.
Sempre haig de fer el que tu vols.
La indústria tabaquera s'està adonant que el tabac tradicional té data de caducitat i busca vies com vapejar o l'esnús per mantenir un negoci que dona molts diners. Jacobo Sellarés.
La Laia Gas és tècnica de promoció de salut de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social. Fa tallers de conscienciació pels efectes del vapeig i del tabac entre els joves. Ens explica en què consisteixen aquests tallers.
La unitat didàctica de l'Escapem del Fum, per exemple, és una espècie d'escape room on els estudiants entren, es transformen en detectius que han d'anar buscant una banda criminal, que és la banda del tabac. I hi ha diferents formes de consum. Està la cigarreta, però també està la cigarreta electrònica o vàper, i altres formes de consum. I aleshores, ells i elles han d'anar solucionant diferents proves on obtenen informació sobre les conseqüències del tabac, però sobretot són ells i elles que es van creant les seves pròpies reflexions. També tractem molt l'impacte en el planeta i les estratègies utilitzades per la indústria del tabac per captar les persones fumadores. És a dir, no ens quedem només amb la persona, sinó que també intentem en els tallers tenir en compte l'entorn. Nosaltres en diem un model de les 3 Bs, on sempre quan fem intervencions intentem tractar l'estar bé nosaltres, que estiguin bé els demés. També treballem molt des de l'emocionalitat i treballem habilitats socials per fer front a la pressió de grup, que al final és un dels motius pels primers consums en l'adolescència.
La Laia ens detalla també el missatge que fan arribar els joves.
Comencem per desmitificar falses creences, perquè veiem que n'hi ha moltes de creences i mites erronis sobre el tabac en general, entre els joves i el vàper en particular. Un dels mites, per exemple, que ens trobem repetidament és que el vàper crea tolls, entolla els pulmons perquè està fet de vapor d'aigua i que, per tant, és més sa. Doncs nosaltres, a través d'informació objectiva i científica i de qualitat, desmentim aquests mites, com aquest, per exemple, i els expliquem doncs, que, entre d'altres elements, dintre dels vàpers hi trobem químics com els aerosols i químics d'alta toxicitat pels pulmons, com igual que el tabac de tota la vida, que té fins a 4.000 substàncies tòxiques. I també desmuntar creences que estan basades en el que propaga la mateixa indústria del tabac, no? Com que el vàper es va inventar per deixar de fumar com a alternativa suposadament saludable a la forma de consum anterior. I després de nou treballar sobre la pressió de grup i com prevenir, fomentant l'assertivitat amb l'alumnat i treballant les emocions. I fem això en comptes de dir-los no fumis, perquè sabem que dir-los no fumis al final no funciona.
La Laia ens explica també què es troben pel que fa al vapeig als joves.
Sí que és veritat que hem aconseguit entre tots i totes, i amb la regulació i amb altres mesures preventives, que disminueixi el consum de tabac. Sí que ara hi ha cert auge dels vapers o cigarretes electròniques, però és sobretot a nivell d'experimentació. Ens trobem que molts i moltes ho han provat, és un percentatge molt elevat, però no tants nois o noies continuen. I en aquest sentit no hem d'anar a l'alarma, sinó estar alerta i intervenir adequadament.
La Laia també treballa amb les famílies i aquest és el missatge que els fa arribar.
El que fem és acompanyar les famílies a que entenguin que el vàper, tot i poder no contenir tabac, conté nicotina, que és una substància addictiva. Aleshores, en aquest sentit, no baixar la percepció de risc pel fet de que sigui un vàper i, sobretot, fomentar el modelatge i parlar-ne a casa. Posar normes, posar límits, expectatives clares enfront del consum. Moltes vegades també hi ha falses creences entre les famílies, com que ai, només fa falta que els hi prohibeixis perquè encara ho provin més, no? Per portar la contrària. A través d'informació contrastada els hi acompanyem perquè entenguin que quan no hi ha normes sobre l'ús de substàncies és més probable que les utilitzin. Llavors treballem també molt el benestar emocional en els fills i filles perquè al final moltes vegades les conductes de consum són una manera de fugir del malestar.
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sentíem ara, no?, aquesta idea de si els hi dius que no, ho faran amb més ganes, alerta. Aquesta pressió de grup, no? Quin penseu que haurien de ser el rol dels centres educatius, dels espais extraescolars, no?, també de les famílies, no?, que som els que anem més perduts, no? Com ho podem abordar, tot això, doctor?
Bueno, jo quan vaig començar amb el tema de tabaquisme fa 28 anys, hi havia una primera mesura per part de l'Ajuntament de Barcelona, que era el tabac erradicat dels col·legis, i era important que el rol del professor, i es va fer una campanya molt important perquè els joves no veiessin tot això, no? Òbviament a casa, etc. Nosaltres vam fer a l'Hospital de Llobregat una sèrie de xerrades als joves, molt més petits que 12 anys, i com a conseqüència van vindre molts pares a deixar de fumar. Mm. Saps? Perquè el nen li deia, papà, moriràs si continues fumant, no?
Sí, però això els pares en molts casos no ho estan fent i els fills ho fan. Alerta. Que no és de modelatge dels pares, no? Doctora?
Sí, però és veritat
campanyes,
que...
no campanyes, dir-los que sí, no, missatge als pares, el paper dels instituts...
Sí, a mi m'ha agradat molt el tall que heu passat ara, no? Perquè, clar, ens hem de reinventar amb aquest tema. Sabem, bueno, el doctor ens ho dirà millor, no? Que només la informació sabem que és necessària, però no suficient. I clar que se'ls ha d'explicar als pares, perquè ho tenim tan blanquejat i tan normalitzat que sembla que això dels vapejadors és pecat a minuta, doncs que està bé donar informació, però aquests programes interactius amb els joves d'una manera global, no? Treballant la pressió de grup, l'assertivitat, a missatges en positiu, magnífic. Jo sempre dic que hi ha tanta feina en el món del tabaquisme i des de tants àmbits que això ens ha d'animar, perquè qualsevol cosa que fem de més crec que tindrà el seu fruit. Crec que sí, que hem de començar pel principi. Això que s'està dient, doncs que bé, no? Però llavors penses, bueno, hi haurà recursos, tindrem recursos econòmics, no? Està clar que l'administració i després els instituts i... Hi ha molts programes que, si es vol, de manera proactiva poden fer des de les escoles, però està clar que les lleis, no? Perquè és veritat que, per exemple, la llei del 2010 en el tabac ajuda, no? Pues a baixar la prevalença o a posar-nos a les piles amb tot això que està passant, que és molt greu, si us heu fixat, no? Hi ha la indústria tabaquera posa diners en el teatre, en el cinema i a les sèries perquè entri no només cigarretes i vapejadors. Fa uns anys va haver un tema en el teatre que no hi havia... S'havia de fer un símil de fumar. Ara, a la que et descuides, estan fumant. I, clar, tot això sí que és un modelatge que hi és. Clar, hi ha pares que no fumen i nois que vapegen, és veritat. Aquí també hi ha... Però, clar, això és l'adolescència, què fa? Bueno, doncs bo, emular els seus i posar-se rebels amb els pares i més amb el tema del vapeig i el que deia el doctor Suelves, no? Aquest target que busca la indústria tabaquera, no? Anem cap a aquesta cosa cool, no? Molts cops també fent atractiu a les noies, no? Jo estic en un hospital de dia d'adults, però tinc joves de 19, 18, 24, la majoria vapegen i t'encenen allà tan bonic.
De fet, he vist que en alguna banda que la prevalença és de les noies, vapegen més les noies que els nois, en alguna banda. Per tant, sí, realment quedaria com més refinat, més modern, més, no? Més com que té sabors i tot això, no? Sobretot a la festa. Doctor, què diríem a una família que troba que el seu fill vapeja, que se n'adona, que ho descobreix?
Uf.
No, que això pot passar i passa, eh?
Jo crec que informació, és important que l'adolescent rebi informació. Però és informació que s'ha de dirigir molt i jo no sabria dir-te com s'ha de fer, perquè l'adolescent és reaccionari de per si i llavors qualsevol, els que dèiem, no? Si li dius no fumis, no és el missatge que s'ha de donar, no? És, mira, et passarà això, això, això... sembla ara que no tens problemes, però després tindràs. Sembla que tu només voldràs fer això, però segurament acabaràs fumant tabac. I mira el tiet no sé què o el no sé quan, que es va morir d'això i tal. I la decisió és teva, saps?
Però curiosament jo crec que ells separen el tabac amb el vapejar.
Però això és incorrecte, perquè hem parlat molt del problema del vapejador, però jo crec que el pitjor problema que té el tema del vapejador és que un percentatge molt important acabaran fumant.
Bueno, ja ho hem dit abans, va molt ràpid, és una solució de continuïtat. Vapegen i fumen, no? Aquests joves que jo tinc, pràcticament tots.
Què els hi dius a aquests joves que vapegen?
Tot és dual. Nosaltres fem setmanalment un grup de tabac que ens dona molta feina, no? Amb la paradoxa que hi ha gent gran amb patologies molt greus i que estan molt enganxats i que costa molt. I en aquests joves es queden parats per la desinformació que tenen. I jo pensava que una manera d'entrar també amb els joves, que ho fem, és poder fer la reflexió de com ens, no, ells a les xarxes i tal, com ens manipulen, no només amb ells, a tots, no? I de vegades això els fa pensar, ostres, que potser sí, no? Que no és veritat tot això. I, bueno, de moment fem informació, evidentment no podem vapejar, no podem vapejar allà, i en canvis està demostrat que els joves volen deixar de fumar, que molts ho intenten i que fracassen i que hi ha molts pocs programes específics, que potser no hi han de ser d'específics, perquè puguin deixar de fumar. Potser perquè ho minimitzem i dient són joves i els mateixos diuen malalts, bueno, ja estaré quan... I d'alguna manera també se'ns queda a nosaltres. Probablement, no?, fer campanyes més preventives, no?, i de començar que ho puguin deixar, perquè també quants menys anys fa que estan enganxats, també és relativament més fàcil deixar una addicció.
Jo crec que el repte seria fer una mica el que va fer possible la llei del 2010, que és la percepció del fumador. Abans era una cosa i després va ser una altra, no? O sigui, abans jo me'n recordo que anava amb els meus amics i quan deixaven de fumar perquè estava jo tenia que dir gràcies, no? I ara és al revés, no? O sigui, tot això va canviar d'una manera subtil moltes vegades, que no saps per com, però fumar va deixar de ser super normal i super... a ser una cosa de coses minoritàries i gairebé amagades, no?
Doncs, si us sembla, ho tanquem amb aquesta frase. Vapejar no és tan cool com sembla, deien elles. D'una de les campanyes de les infermeres que van fer per conscienciar els joves sobre els perills de vapejar. Gràcies per haver-nos acompanyat, doctor Sergio Morchón i doctora Sílvia Mondón. Una forta abraçada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el Com Educo d'avui, la Lara ens porta una idea.
Doncs la idea que he portat és el joc del monstre, perquè l'altre dia estava amb la meva neboda al parc i observava un avi que perseguia uns infants entre 2-3 anys i l'avi jugava a ser el monstre i se'ls menjava i els perseguia i ells s'amagaven. Bueno, em semblava com tan tendre d'observar. I la pregunta que em venia és, aquest plaer que els hi surt per el perill, d'on ve això? Tothom ho hem vist, no? Aquests jocs de persecució, sobretot quan hi ha un adult que està com perseguint els infants, no? Hi ha algú com amb més edat. Llavors, això, com poden estar encantats i espantats alhora? Què està passant aquí? Llavors, hi ha una frase que m'agrada molt que diu que el joc és un laboratori emocional. El joc pels infants és el seu llenguatge, perquè a través del joc experimenten la vida, experimenten el que està passant a fora, el que els està passant a dins, i una de les gràcies del joc, que quan som persones adultes ens oblidem, és que no ens podem equivocar. No hi ha error, només hi ha aprenentatge, per tant no hi ha exigència, no hi ha càstig, i a través d'aquest procés de jugar, ells creen un univers i entren en un món imaginat, simbòlic i també real, perquè en la seva, en el seu present allò està passant, l'avi és un monstre, no és l'avi, no? On es recreen certes situacions que els hi permeten desenvolupar capacitats. Per exemple, en aquest cas, l'avi és una persona que és previsible i segura. Per tant, el risc que està posant en joc no té perill. Però els infants sí que poden sentir aquest ensurt de «ai, i si m'agafa, i si m'atrapa, i si em menja». Llavors aquí el seu cervell està segregant adrenalina, que és com aquesta hormona de l'estrès.
Els crits que fan, quan els agafa.
Sí, aquests crits com tan aguts, no? I com riuen. I també la lliberació de l'estrès a través d'aquests crits. O sigui, és un espai on es permet aquest tipus d'explosivitat. No està censurada. Llavors, el que és molt interessant en aquest joc és que els infants estan aprenent a gestionar emocions molt intenses en un context on no hi ha censura, no hi ha perill i no hi ha judici, perquè potser en la vida quotidiana els diem no cridis, no et moguis, a tot això que fem, no? Com perquè s'adaptin en un context més adult. Aquí estem en un context més infantil i, en canvi, poden gestionar límits que després els serviran per la vida adulta. Jo me'n recordo quan treballava a l'escola lliure, que teníem una sala plena de matalassos i el joc del monstre era el joc estrella del dia. Llavors, quan venien ells i elles, que alguns, de vegades, estaven més estressats perquè havien tingut, doncs, alguna situació al matí que no volen anar a l'escola, córrer, córrer, tot això que passa als matins, i arribaven com cansats, com tristos. Llavors vam com implementar que ells ens demanessin a les persones que estàvem treballant allà que quan els hi passés alguna cosa podríem jugar al joc del monstre i a través del joc veure quines emocions sortien. No els explicàvem així, però aquest era l'objectiu. Llavors ens ho acabaven demanant quasi cada dia. Llavors vam professionalitzar aquest joc d'una manera com molt elaborada, fins al punt que vam arribar un dia en què s'invertien els rols. O sigui, el rol de monstre, que és la persona adulta que té aquesta posició de poder sobre els infants, perquè té més edat, més sabidoria i tot això, ells ens acabaven demanant que ells volien ser el monstre i ens volien enxampar i matar a nosaltres. Llavors jo me'n recordo escenes com de tenir molts coixins a sobre, molts nens a sobre, i diem, et matarem! I com tota una imaginació que al final això no ho hem d'agafar literalment, ho hem d'agafar simbòlicament, que aquí el que estan fent els infants és expressar la frustració que ells senten quan veuen que tota l'estona estan rebent normes, límits, com expressions que d'alguna manera fan que la seva espontaneïtat hagi de fer-se més petita, no?, en el món en el que vivim. Llavors aquí ells podien expressar tot això i tenir poder sobre el monstre. Després de que jugàvem a tot això, estaven molt més relaxats i molt més capaços fins i tot de gestionar conflictes, que quan no fèiem el joc del monstre no podien fer aquesta gestió de conflictes. I per acabar, també el que veia és que aquest joc el que els hi permetia és entendre molt bé el significat del límit. Perquè de vegades sembla que els jocs o l'educació respectuosa mal entesa, sembla que no hi hagin límits, i per mi era al revés. Com que era un joc molt físic i que ens aixafàvem, ens tiràvem coixins, no paràvem de posar límits de no, al cap no m'aixafeu, a la cara no em tireu coixins, mira, si em tires aquest coixí té una cremallera i li pots fer mal al teu company, per exemple, no? Llavors, quan podíem entrenar la capacitat d'entendre el límit dintre del joc, els assumien molt millor que quan ho fèiem en situacions que no estaven dintre d'aquest joc del monstre.
Doncs quan arribeu a casa, jugueu monstre.
Exacte.
Aquesta és la recomanació. Clara Terrades, una abraçada monstruosa.
Una abraçada monstruosa.
Gràcies.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, la filòsofa i psicòloga Heike Freire. Us deixem amb Kelly Isaías, ready. Sigueu-lo dics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Tota la vida en pas, ja no vull sentir això ni mor. He après a treure el meu monstre, ja no sóc el meu obstacle. El sol està de festa, potser demà no ve. Sé que estarà per la mona, potser jo vull també. M'has fet patir i m'has fet gaudir, em sento tan ready, fa temps que estic ready. passi el que passi, et dono les gràcies. M'has fet patir i m'has fet gaudir, em sento tan ready. Fa temps que estic ready. Que passi, em sento tan ready, fa temps que estic ready.